Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
És una de les dues que més m'agrada. És l'altra millor portera del món.
A dia d'avui jo crec que és de les millors porteres del món. Podria dir, hi ha poques, com per dir, no hi ha cap portera que estigui al seu nivell.
Sin dudas. Ella és la mejor portera del món i si no ganando la de esta Olimpiada lo que han ganando, yo digo lo mismo. Es que sus cualidades.
Per mi ara mateix és la millor del món, tot i ser tan jove. Es pot considerar tranquil·lament la millor del món.
A dia d'avui per mi sí. Jo per mi sí, com a portera de referent, que ara mateix per mi és Mira Martina.
Martina Terré Martí, Barcelona, 28 d'agost del 2002. 22 anys, 1 metre i 75 centímetres d'alçada. Portera de waterpolo del Club Natació Sant Andreu i de la selecció espanyola. Ha guanyat un or olímpic, una plata i un bronze mundials i un or i una plata europees. Amb el seu club ha aixecat una Lliga de Campions, dues copes i una Supercopa.
Pocs o poques esportistes poden ser considerats, a grans trets, com els millors del món en la seva especialitat quan tots just estan començant, com aquell qui diu, la seva carrera a l'elit. Actuacions estratosfèriques sota els pals han fet que una jove portera de 22 anys sembli vinguda d'un altre planeta i susciti prou unanimitat al món del waterpolo. Soc en David Ubach i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc la Sònia Oleart i en aquest Rècords descobrirem com s'ha forjat una campiona i també desvelarem alguns secrets confessables de la seva personalitat dins i fora de l'aigua. Ara poseu-vos el banyador i cordeu-vos bé el casquet perquè ens capbussarem en la figura emergent de Martina Terré, una estrella mundial de l'esport, recent campiona d'Europa i que tot i que sembla vinguda d'una altra galàxia, és de casa nostra.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman, toca Soskov, farà que no pica Koeman!
Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
Extraterrestre.
Adoro l'aigua. Jo crec que és el meu medi. Si m'hagués despertat i hagués sigut un peix, hagués sigut més feliç que sent un humà, però m'ha tocat ser humà i disfruto de l'aigua com un peix.
Martina Terré, portera de waterpolo.
Des de molt, molt petites anàvem allà fent els cursets típics. Sí que és veritat que després hi ha una etapa de la meva vida en la que he tocat poc l'aigua. Després d'estar provant altres esports com la gimnàstica, vaig dir, va, ja està, m'agrada la natació, vaig anar al Guinardó, em vaig apuntar al Guinardó i vaig anar d'allà un any i després em vaig canviar el kata, que el kata el tinc al costat de casa.
Martina Terré semblava predestinada a acabar l'aigua amb un pare que treballava en un gimnàs amb piscina i una mare que havia practicat la natació artística. La mitjana de tres germanes només es va allunyar de les piscines temporalment per practicar la gimnàstica artística. Als 10 anys, però, es va adonar que l'aigua era el seu medi natural i va trobar el seu hàbitat al club aquàtic per excel·lència de la Vila de Gràcia, el Club Natació Catalunya.
Vaig fer, no sé, igual mig any o un any de natació i l'entrenador ja em va dir, tal, prova el waterpolo, et veig més d'esports d'equip, no sé què, i vaig provar el waterpolo. El primer dia, òbviament, no em va agradar, però després em van ficar a la porteria i vaig ser la noia més feliç del món, la veritat.
Molts jugadors i jugadores busquen, en un esport tan exigent i de contacte com el waterpolo, trencar la monotonia de la natació, gràcies al contacte amb la pilota. Però per què Martina Terré va acabar en una posició tan específica com sota els pals?
La meva etapa com a jugadora va durar 2 hores. Va ser un entrenament, em vaig ficar, em van pagar i jo vaig dir, ja està. I el següent dia que va tocar ser la portera, allà ningú em tocava, només el que tocava jo eren les pilotes, o sigui que era un joc que m'agradava.
El tema de que la peguin, que la ofeguin, tot això no li va agradar gens.
Mariona Terré, germana de la Martina i també portera de waterpolo.
Jo em va sentir més còmode a la porteria, més tranquil·la, i així va quedar també.
La Mariona és la germana petita de la Martina, té 2 anys menys, juga a les files del Mataró i també és internacional amb la selecció espanyola. Recordeu-la, perquè més endavant en parlarem prou.
La Mariona i la Martina es van formar com a porteres en un club com el Catalunya, acostumat a forjar campions, campió d'Europa amb l'equip masculí i que començava a apostar pel femení. En edat adolescent, però, la prioritat de les germanes encara era una altra.
Era molt lúdic tot per mi i m'ho passava molt bé. Era una mica un trasto, no?, d'aquests que està tot el dia movent-se i tot el dia fent tonteria.
Allà, al Cata, la mitjana de l'Esterrer la dirigia l'entrenador que la va modelar en plena fase d'aprenentatge. Un tècnic d'Hongria, al país hegemònic del waterpolo, que ben aviat li va detectar el talent.
Ella, en 16 anys, per exemple, tenia un clic molt, 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 molt gran.
Gabor Egedi, exjugador i entrenador de waterpolo.
Cuando yo creo que he entendido qué es lo que tiene que hacer que si quiere conseguir sus sueños.
T'arriba una carta per anar al centre del rendiment. Aquí ja fan una tria, no van totes les nenes que coneixes de tots els clubs, només hi van unes 8 o 9 jugadores, però, òbviament, no ets conscient de la magnitud ni de tot el que estàs creant. De fet, jo he passat molts anys al CAR creient-me que era part de la meva ludoteca, no?, anar al CAR i disfrutar de les meves companyes i d'entrenar.
Los últimos años, cuando lo he hecho con nosotros es espectacular. Nosotros fuimos en la primera nacional y en principio nosotros cuando hemos acabado la temporada y hemos pensado que todavía que no estamos subidos y ella necesitaba el salto. Es muy claro que hemos visto su talento, hemos visto su cualidad. Tenían muchos equipos que estaban ahí para picando la puerta para que nos lleva.
Al retrovisor de l'entrenador del Catalunya sobretot i també el de la Martina hi havia la Mariona, que venia amb força. Casualitats de la vida, també com a portera de gran potencial.
Jo vaig començar fent waterpolo per meva germana, això sí, perquè anava a veure a cada partit, em va agradar molt, i va ser el Gabor Egedi el que em va dir que provés el waterpolo. Jo vaig començar sent jugadora, el que passa que un campionat, un torneig que tenia l'equip de la Martina, i es va lesionar la mà i no hi havia segona portera. I em va dir, bueno, prova tu de portera, mira aquest campionat i després anem veient.
Amb només 16 anys, la mentalitat i les qualitats tècniques de la Martina començaven a mutar i ja era una peça cobejada al mercat waterpolístic. Gabor Egedi va evitar posar portes al camp.
Cuando ya sabíamos que hemos subido, su madre me llamando, decir que no sé ver qué hacer, y yo he dicho muy claro, he visto muy claro, es que no, que habéis tomado decisión ir y yo quiero que os vais. Porque este es el asalto que ella necesita. Es tema de Mariona también, porque también sabíamos que las dos hermanas, con dos porteras, con dos cualidades iguales, que son espectaculares, no pueden estar en el mismo equipo.
El 2019, Martina Terré i la família van decidir fer el pas i canviar d'aires.
Recordo que el president del Sant Andreu en el seu dia em va dir de cara a la temporada que havíem fitxat una nana que apunta maneres, que és molt bona, que diuen que és el futur de la porteria de, tant de la selecció espanyola com de clubs aquí, perquè intentarem que pugui ser seguir a la Lliga Espanyola i que no tingui ofertes de l'estranger.
Maria Guixà, periodista de Catalunya Ràdio, especialitzada en esports aquàtics.
I recordo que l'Àngel Bernet, el president, me'n va parlar molt bé.
Finalment, va ser el Club Natació Sant Andreu qui la va seduir i es va endur la portera gracienca. El futur, a curt, mitjà i llarg termini de l'equip andreuenc, estava escrit. Allà l'esperava el seu nou tècnic, Javi Aznar, amb els braços oberts.
Per mi va ser un canvi molt natural i el Sant Andreu en aquell moment lluitava títols amb el Sabadell i òbviament se'ls enduia el Sabadell, però lluitava títols i bueno, anava a veure Copes de la Reina i el Cata no hi era a les Copes de la Reina. El Cata estava en una divisió menys, aleshores era tot, no sé, era un salt de dir, ostres, doncs vaig a provar la divisió gran.
Un cop al Sant Andreu, tot i que només tenia 16 anys, la dedicació que requeria un esport tan exigent com el waterpolo anava augmentant. I amb això, la professionalització. Així fins a arribar a la rutina actual, diària i espartana.
Vaig a la Universitat Pompeu Fabra fent un grau que es diu Global Studies en anglès i aleshores m'aixeco al matí, esmorzo tranquil·lament, normalment esmorzo amb les meves germanes o amb la meva mare i el meu pare. Me'n vaig a entrenar i entreno de 11:45 a, depèn del dia, 2:30, 2:45. Fem una sessió de físic més una sessió d'aigua que normalment al matí és la de força. Dinem totes al club. Jo tinc classes de francès els dimarts. Depèn del dia, doncs, si he d'anar a la uni, vaig a la uni. Depèn de l'any, també perquè no tots els anys puc anar a la uni pels horaris. Estudio, llegeixo, perquè també llegeixo bastant, o preparo sessions de vídeo sola estudiant jugadores. I a les 7:30, 6 dia de vídeo ens tornem a ficar amb el club, i a les 8:30 comencem el segon entreno fins a les 10.
La Martina, però, s'agafa algunes llibertats. Si seguiu amb nosaltres, ja ho desvelarem, ja. Al club andreuenc, Martina Tarré hi arriba per fer tàndem amb una altra portera de referència, la internacional Maria Elena Sánchez, que un any més tard marxaria al Mataró i llegaria tots els galons a la nouvinguda. Amb aquesta carrera tan fulgurant, faríem bé d'aturar-nos per fer un moment de reflexió i per agafar aire.
Si als esports d'equip la porteria és una posició preeminent, per què en el waterpolo encara agafa més rellevància?
A la nostra època teníem el Jesús Rollán i, evidentment, la selecció espanyola actualment està optant a guanyar mundials, europeus, Jocs Olímpics, gràcies a un porter com tenen com l'Unai Aguirre o el Dani Pinedo, que estava abans.
Dani Ballart, exjugador i entrenador de waterpolo.
I això és el que ha passat amb el waterpolo femení. Teníem a la Laura Ester i ara, evidentment, arriba la Martina Tarré. O sigui, som esports de porteries petites, tenir un bon porter, una bona portera, és capital per l'equip.
Poca presentació necessita Dani Ballart, analista a Catalunya Ràdio. Actualment entrena Mariona Tarré al Mataró i com a jugador va guanyar un or olímpic i dos ors mundials, entre altres títols.
És un esport que és molt important, la porteria, ja que o sigui, cada 30 segons la pilota, d'una manera o altra, arriba al voltant teu.
Laura Ester, portera de waterpolo.
El fet de tenir una bona portera, un bon porter, és pràcticament la meitat de l'equip.
Veig igual d'important tenir un bon boia que tenir un bon porter. Els que canvien menys som els porters i les boies, que en tens dos, i el porter acostuma a canviar menys i les boies es reparteixen el partit entre dos, aleshores crec que són bastants importants. Una boia atrau en atac i un porter t'ajuda en la defensa.
Indubtablement, les dues posicions clau al waterpolo són la porteria i la boia. Però jo hi afegiria encara un punt més de transcendència a la porteria. I ho argumento amb el fet que aquest esport es desenvolupa a la piscina, i això deixa molt poc marge a l'error. És a dir, per molt bé que defensis una jugada, el desplaçament de l'esportista a l'aigua és proporcionalment molt més lent que la velocitat que agafa la pilota en passades i xuts de porteria. Això fa que sempre sorgeixin més oportunitats de llançament que en altres esports. I aquí, tenir una bona porteria que doni confiança i seguretat a les defenses és clau.
En el handball hi ha molts gols, en el futbol hi ha molts pocs gols i pocs llançaments. O sigui, jo crec que el waterpolo és una mica d'entremig, ni molt ni poc. Jo crec que és una miqueta més important perquè és el punt de, si tens un bon porter que et deixa el partit a pocs gols, doncs molt millor que no un porter que t'has d'anar molts gols i has d'anar intentant marcar encara més. Jo crec que és aquesta importància que té el porter.
És una portera que amb ella tu et pots plantejar partits que com a molt et marquin 10 gols, o fins i tot menys, perquè fins ara, en el món femení, a nivell de porteria, poques vegades he vist una portera amb aquesta solvència que està tenint ella.
Ella, més o menys, a cada partit, partits, diguem-ne, de grans escenaris, com pot ser una final de Champions o una final d'uns Jocs Olímpics, sempre està per un percentatge gairebé que ronda el 70%, si no més, de parades. Això és un percentatge altíssim. A vegades ha arribat al 83%, 85%, és molt alt. És absolutament decisiva. Sempre esperem l'aturada de la Martina, no? Sempre és decisiva.
Ja sabem que la porteria és decisiva al waterpolo. Aleshores, quines qualitats tècniques fan de Martina Tarré una portera extremadament talentosa? Què hi va veure l'àrea esportiva del Sant Andreu i de la munió de clubs que l'empaitaven per tenir tanta convicció del seu potencial amb només 16 anys?
Sempre he sigut molt elàstica. A la gimnàstica era molt elàstica. Sí que és veritat que a la gimnàstica tothom és molt elàstic, però sí, a dia d'avui m'aguanto fent la vertical, m'aguanto fent coses que igual pues, les persones normals o que no han passat per la gimnàstica no ho saben fer. Tinc molta obertura de caderes, que això a les porteres ens va molt bé. per mantenir una estabilitat pues, molt més ferma i molt més oberta. No sé si em ve de la gimnàstica.
Ella, el cuerpo es un cuerpo de portera, es brutal. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, hay porteras más pequeñitas, que son más rápidas, que son muy hábiles. Hay porteras con más altas, que los brazos mucho más largas, pero son más lentas. Yo digo, ella es prototipo de portera perfecta, de altura, de sus brazos, y esto es lo que digo, tapa mucho.
Medeix pràcticament 1,80 m, és molt alta, té una envergadura molt gran.
Físicament és molt forta, una portera amb molta potència física, és capaç de fer salts amb una potència i una rapidesa extraordinària.
Té una envergadura, ho té tot físicament. És bastant completa, però tampoc crec que sigui el seu punt fort. Jo crec que és més que té una intuïció increïble. Coneix molt a les jugadores, que juga molt amb les jugadores també.
Bueno, al final és una portera que és gran, si em comparo amb mi, evidentment, si ella és més gran que jo. I sí que és veritat que també és una portera que estudia molt a les rivals i que està molt bé als seus llançaments forts.
El trabajo que tiene que hacer, del que tiene que tapar, es tapa espectacular. Y ves es lo que veo, que ella hace su trabajo espectacularmente y a veces hace el trabajo de defensa también. Y esto es lo que muy pocas porteras pueden hacer. Es un poder espectacular.
El Sant Andreu, doncs, havia fitxat un bon grapat de virtuts waterpolístiques en la figura de la mitjana de l'Esterrer. A més, amb 16 anys, tenia un potencial incipient per polir i evolucionar. I encara el té ara.
Ella es centra molt en ella mateixa, però evidentment encara està en aquest procés d'evolució i pot evolucionar. Segons quins llançaments li fan mal. I llavors, això amb el temps, segur que ho anirà corregint.
Siempre puedes mejorar, siempre hay un detalle. Con la niña de 22 años tiene mucho delante y ella lo sabe esto, seguro. Y ella no va a parar y va a seguir, porque cuando te paras, vienen las nuevas y te comen.
Tinc una mà dominant i una menys dominant, això es comença a notar, la gent ho comença a veure. He de començar a veure com puc intentar ajudar a la mà menys dominant. Pues a l'hora de la confiança de la mà és molt diferent. Aleshores, o sigui, hi ha molts llançaments tècnics que són molt difícils de parar, les pelates, les vaselines, també amb la fatiga, no? Que comences a fer desplaçaments més llargs quan la realitat és que els has de fer curts i ràpids, l'explosivitat, llegir molt més el joc.
Quan la pilota ve des de la meva esquerra, ella té una tendència sempre d'atacar aquell llançament que li llançarà serà la jugadora que rep a la primera o encara que manassi un cop. Després les vaselines té un marge de millora tècnicament de com poder-les atacar, de com poder anar a buscar aquesta pilota bombejada. I després els bots és un malson per totes les porteres, eh? No és una qüestió d'ella. És un llançament que normalment fa la guitza.
Esto sí que puede mejorar más, por ejemplo, del liderazgo, porque es líder del equipo de nivel defensivo. Pero a veces, que sabes, cuando la gente tiene más experiencia, sí, pero claro, si hablamos de líder de una niña de 22 años, no es normal, no tiene que ser líder de una niña de 22 años. Estas cosas no es que puede mejorar, es que va a mejorar, estoy seguro.
Del lideratge ja en parlarem ben aviat.
Un cop van quedar enrere els mesos més durs de la pandèmia, les competicions van recuperar de mica en mica el curs normal. Els Jocs Olímpics de Tòquio es van endarrerir un any fins al 2021 i un any després va arribar a gran salt l'escala internacional per a la Martina, que ja duia mesos custodiant les claus de la porteria del Sant Andreu. Laura Ester continuava sent la titular de la selecció espanyola i a l'Europeu de 2022, a Split, a Croàcia, va tenir canvi d'acompanyant. Una altra vegada, Maria Elena Sánchez li deixava el lloc a Martina Tarré.
Però la nostra protagonista va entrar a l'equip de Miki Oca per la porta gran i a punt de fer els 20 anys va assumir la titularitat i va relegar Esther a la suplència, just quan es complien 10 anys d'un cicle victoriós al combinat espanyol. Sempre en pajarito, com es coneix Laura Ester, a la porteria. Així es va escenificar el relleu Tarré-Ester, en una demarcació ben deligada, ja pensant en el cicle olímpic Camí de París, en un equip acostumat a tocar medall.
La Laura és l'exemple per ella, ella sempre ho ha destacat, sempre parla de la Laura com la seva referència. Ha tingut la sort de tenir la Laura al costat i amb la Laura doncs, l'ha ajudat a créixer, sobretot a saber gestionar partits importants com pot ser una final olímpica o una final de Champions.
Com vaig admirar l'Ashley Johnson, he admirat a la Laura, però sí que, òbviament, he crescut i he vist a la Laura entrenar, he vist a la Laura jugar i he vist a la Laura com guien els partits i m'agrada molt i parlava molt i s'entenia amb totes les jugadores, que és un paper molt fonamental per una portera.
A l'Europeu de Split, la selecció espanyola va acabar guanyant l'or, ja us ho avanço, en derrotar la final Grècia. Ara bé, el camí va estar farcit d'obstacles. Com sempre a la piscina, però per a la Martina, sobretot a l'hotel, a dins del seu cap i a l'entorn.
En aquesta transició era del tot. Tothom veia una Martina jugant a la Lliga i quan anava amb la selecció era una altra, no sabia gestionar, no?, aquells moments. Li entraven molts gols, la gent parlava que si la selecció tenia una defensa molt més sòlida abans. Bé, és un canvi, la Martina també s'està adaptant al canvi, doneu-li temps. En l'europeu d'esplit se m'exigien uns tant percents molt alts i en els que segurament m'havien vist entrenar amb aquests tant percents, però òbviament en pressió és molt més difícil.
Jo crec que també són moments que tothom ha de passar, no pot ser que tot vagi tan fluid. Llavors sí que és veritat que hi havia dies que em trucava plorant, de que no li havien sortit les coses bé, però bueno, són moments que o passes per aquí o en algun moment te l'arriba. Cada cop que sortia un partit plorant, el primer que feia era o trucar-me o trucar a la mama o qualsevol cosa que algú la tranquil·litzés.
Ben lluny d'egoismes, va trobar consol i suport en la seva companya i alhora rival per ocupar la porteria.
Jo crec que també ho vaig gestionar bé. És un moment difícil, evidentment, perquè tot esportista sempre vol ajudar a l'equip des de dintre l'aigua, però arriba un moment que les decisions que prenen els que manen, per dir d'alguna manera, o sigui, les has d'assumir. I si tu decideixes assumir-les i seguir a l'equip ajudant de la millor manera que es pugui, doncs és això, per ajudar, no per fer tot el contrari. Si hagués dit, mira, no trobo lògic el que heu fet, no m'agrada, no sé què, ho hagués deixat, perquè al final seria contraproduent per l'equip. I jo el que vaig decidir va ser igualment seguir a l'equip, perquè sabia que d'alguna manera o altra també podia ajudar.
Segurament ella estava lluitant, no?, una batalla interior molt diferent a la que jo estava lluitant, però bueno, ella en tot moment em va ser de gran ajuda en moments que jo no podia, no?, suportar situacions que encara pues, igual no em veia capaç, ella em venia per darrere, em donava tot el suport, intentava quedar-se, no?, amb tota la merda que jo estava intentant aguantar i se la quedava ella, se la guardava en el banquillo on sigués.
Vale, ja sé, segona, també és important estar en aquells moments, perquè al final és algo per l'equip, de que al intentar ajudar la que era en aquell moment la primera portera de la millor manera que pogués, i no sé si ho vaig fer bé o malament, però evidentment ho vaig fer tot el bé que podia en aquell moment, i era això, o sigui, al intentar ajudar-la perquè ella estigués bé i així que l'equip també sortissin bé les coses.
Ella m'ha vist plorar, m'ha vist en moments molt durs, perquè no és fàcil, no?, agafar el relleu de la Laura Ester, que porta tants anys a la porteria, que tothom ha estat tan acostumat. Va ser un moment molt dur de la seva carrera i va estar per mi i em va estar ajudant en tot moment, així que estic molt agraïda per ella, perquè realment va ser un gran suport per mi.
Se'ls veu que han arribat a un punt de comunicació que és espectacular i que és, òbviament, és que la Laura Ester l'ha ajudat molt a mi germana en tema mental.
Tampoc ets conscient del que li pot ajudar o el que no. Jo sempre intentava parlar amb ella i sempre li deia, o sigui, qualsevol cosa que necessitis, vine i parlem una estona, fem un cafè o el que necessitis, saps? O si només necessites que t'escolti, doncs també, o sigui, el que creguis que faci falta, doncs allà hi seré.
No estic només lidiant amb la meva capacitat, sinó amb la capacitat d'intentar entendre tot l'equip, intentar entendre també que és uns quarts de final, unes semifinals, la magnitud de tot, també va ser el meu aniversari pel mig, la meva família no hi era, és tot, sembla molt fàcil, no?, però és una nena de 20 anys.
Diuen que el temps dona perspectiva, i aquest de l'europeu de Split en va ser un bon exemple. Entre les semifinals contra els Països Baixos i la final amb Grècia, Terré i la seva defensa només van concedir 6 gols i mig de mitjana, una xifra molt baixa en el waterpolo actual.
Amb la lliçó apresa i la normalització a l'hora de parlar de salut mental, la portera gracienca va fer una abraçada endavant per treballar el cap alhora que el cos.
Necessitat ajuda externa, jo m'he treballat amb una psicòloga amb la que vaig estar-me treballant, amb la que vaig ajudar-me a fer el canvi. A sobre també nosaltres ens nodrim, no?, de persones que juguen a waterpolo i que entenen aquest esport, però ve una persona externa i et diu no tot és aigua.
Una mentalitat que ara mateix és un dels seus trets diferencials més enllà de les qualitats tècniques.
M'enduc de la gimnàstica la part aquesta de que quan ets molt jove et fiquen molta pressió a sobre, no? O sigui, jo he viscut després al waterpolo, vaig sortir a la gimnàstica amb 10 anys o així i m'havien ficat una pressió a sobre davant d'una competició molt heavy i arribo al waterpolo i és, bueno, semblava, no sé, un xiquipar, no? Comparat amb la gimnàstica.
Tenía una seguridad brutal dentro de la portería. Cuando digo que digo carácter, esto hemos trabajando mucho. Cuando ella siempre sabía qué quiere hacer dentro de la portería, la base de seguridad de lo que tiene ella es que no tiene mucha gente. Bueno, no tiene muchas porteras como ella tiene. también. Tenía una seguridad que no tenía muchas porteras en su edad.
La Martínez, com, no diré l'ordre i l'aventura, si tant Mishima, però sí l'ordre i l'anarquia, no? És una nana que té un cap fred increïble per lo jove que és, que té les coses molt clares.
He sabut viure la vida molt bé, he sabut viure les etapes molt bé de la meva vida, però quan m'he hagut de centrar, no? Jo tinc aquesta capacitat de centrar-me i de saber que quan una cosa es fica sèria, pues es fica sèria, i crec que la gimnàstica m'ho ha donat això, no? Perquè quan toca ficar-te sèria, t'has de ficar sèria, i a mi m'ho van ensenyar de petita, entre els 6 i els 8 anys, les entrenadores de gimnàstica.
Si haig de destacar alguna cosa més que el seu físic, jo destaco la seva part mental, perquè en moments determinats és diferència.
Algo que admiro molt de la meva germana és el fet de que en cap moment perd la mentalitat de parar-ho tot i de voler guanyar el partit. Té una estabilitat increïble en el tema de que va en tot moment a per totes les pilotes, és igual si van tres avall, tres amunt, és igual tot, sinó directament li xuten i va per la pilota en qualsevol moment del partit, i això és algo que jo admiro perquè en el meu cas jo encara no he pogut arribar a estabilitzar-me tant com ella.
I encara que tingui algun moment de davallada, que això sempre succeeix en l'esport, és tremendament forta mentalment per no anclar-se amb l'error i trobar la seva millor versió de manera immediata.
Hi ha hagut més moments, ja et dic, jo a la final de Fukuoka del 2023 no dono la talla tampoc, o sigui, que hi ha molts moments que s'han de passar, no passa res, o sigui, anirà sortint, òbviament, doncs has de passar tu sol el dol, però sempre m'han donat l'oportunitat i he tingut l'oportunitat en molts partits de créixer.
Aquesta mentalitat de ferro, forjada a cop de caràcter i experiència, encara és més necessària en una porteria. Qui la defensa en waterpolo ja sol tenir fama de personalitat peculiar, en alguns casos.
Probablement no nedo 10.000 metres al dia, però el meu cap acaba escaldat totes les setmanes. El meu cap està pensant 24-7 en waterpolo, està pensant 24-7 en com puc millorar. I és la realitat, vull dir, esportés igual no tenim tan físic o no aguantarem tan físicament, però mentalment tenim una potència molt gran i molts porters i els porters bons, no només de waterpolo, de tots els esports que jo he vist, aguanten molt mentalment i tenen una mentalitat molt gran i molt forta per poder encaixar.
I una característica que sovint va de la mà de la mentalitat és el lideratge. Un lideratge que sorgeix des de la naturalitat i l'exemple, sense que sigui impostat. Recordeu que ens havia quedat pendent parlar-ne?
Hi ha una particularitat que jo destaco molt a dia d'avui de la Martina, que en els moments difícils dels partits ella sempre està per sobre del nivell de l'equip. O sigui, quan l'equip funciona bé, ella està molt bé, però quan l'equip està fatal, ella encara està millor.
A mi no m'agrada molt la paraula liderar, perquè sento que líder és algú per sobre d'algú, i en aquest sentit no m'agrada aquesta paraula, però sí que sento que entro, no, en el joc. Molts cops les porteres no entrem en atac, i dient els 10 segons ja formo part de l'atac de les nostres jugadores, no? I em sento partícip, i és una manera també meva d'estar dintre de l'entreno, dintre del partit, d'estar ficada.
Està molt actiu. Hay porteros que no pueden vivir con el partido, que tienen cualidad espectacular, pero no viven con el partido, no viven con la defensa, todo el rato vive con el partido, todo el rato vive con la defensa, y esto que es súper importante porque es atenta siempre. Entonces, para mí, esa es la portera prototipo número uno.
Xerra molt, és molt activa, crec que també té aquest posat com més de noia freda, no? Però que durant els partits li surt aquest punt de nerviosisme. Jo crec que també potser amb els anys, no sé si serà com més un Unai, que és un tio súper actiu, no? Més semblant a un Rolland, potser, i no sé si agafarà aquest camí, però sí, és una noia que jo crec que ja està marcant des de darrere els tempos, i això és important que ho faci, que faci aquest pas endavant.
Treballo amb una logopeda per intentar millorar, no, la manera de projectar la veu, però sí, sí, o sigui, se'm casca molt la veu. Jo no sé per què, no hi ha ninguna lesió i no sé com arreglar-ho. Em prenc carmels, em prenc de tot, vaig a la logopeda, intento millorar la meva modulació de la veu per intentar projectar amb més força, però bueno, de moment no hi arreglo. La idea és intentar fer el partit i estar un dia sense parlar. Òbviament la gent em parla i he de contestar, però intento contestar més baix.
El lideratge no només es demostra als partits, sinó també durant el dia a dia. Liderar també és posar l'excel·lència individual al servei de l'equip als entrenaments, per exemple. Amb el llistó tan alt a la porteria, cada exercici exigeix a les jugadores del Sant Andreu i de la selecció espanyola haver d'oferir la seva millor versió en els xuts, les amenaces de llançament, les passades i els atacs en general. Per tant, el nivell de la Martina implica una millora constant de les seves companyes i de retruc a la inversa, de manera que es crea una mena de cercle virtuós.
Dit això, aturem-nos i tornem allà on ens havíem quedat, poc després del debut de la mitjana de les germanes Tarré amb la selecció espanyola. Li hem sentit dir abans, tal com li va passar a l'Europeu de Split, un any després, Martina Tarré va sortir descontenta de la final del Mundial de Fukuoka. Al Japó, l'equip de Mikioka va caure a la final davant dels Països Baixos als penals i es va penjar la plata. I ja immersos en l'any olímpic, el 2024, un inici d'any frenètic va tornar a deixar dues medalles més penjades al coll de la Martina i les seves companyes a la selecció espanyola. A l'Europeu dels Països Baixos, al gener, va caure una plata, en cedir a la final contra les neerlandeses per la mínima, i al Mundial de Doha, a Qatar, al febrer, un bronze, després de perdre les semifinals contra els Estats Units d'Ashley Johnson. Ja és la segona vegada que sentiu aquest nom. Recordeu-lo.
Estem parlant d'un calendari de 4 grans tornejos en només l'últim any i mig, i a només 5 mesos de la cita de París, per fer-s'ho mirar. Aquest any olímpic també va arribar el primer títol de la història per al Sant Andreu, amb la consecució de la Copa. Tot plegat va derivar en una acumulació de bagatge que va fer que el zènit de la Martina Tarré arribés al lloc indicat i al moment oportú.
Jo faig uns bons jocs perquè n'he fet moltes competicions dolentes per poder arribar a estar en una bona competició preparada per jugar.
Victòria i medalla d'or per a Espanya en waterpolo, una selecció espanyola amb 11 jugadores catalanes que ha guanyat de manera convincent a Austràlia a la final per 9-11, a destacar els 4 gols de Bea Ortiz, però destacar també les 15 aturades de 24 xuts que ha rebut Martina Tarré, la portera del Sant Andreu.
A París, la selecció espanyola arribava després de dues plates en els darrers 3 Jocs Olímpics i sempre amb els Estats Units com a botxí. Però a la capital francesa, el conjunt de Mikioka va firmar una primera fase impecable, amb 5 triomfs en 5 partits, victòria contra les nord-americanes inclosa. Ja a les eliminatòries, triomf folgat contra el Canadà als quarts i en semifinals, cara a cara un altre cop amb els Països Baixos. Aleshores, els penals van decidir qui passava a la final i Martina Tarré va ser decisiva a la tanda. A la final, aquesta vegada els Estats Units n'havien quedat fora. Austràlia esperava el partit per l'or, després de deixar fora les nord-americanes a les semifinals. La selecció espanyola de seguida va agafar les regnes del partit contra les australianes i als últims minuts ja començava a assaborir l'èxit. Així ho narrava l'Ernest Macià, l'enviat especial de Catalunya Ràdio a París.
Un desenllaç que pràcticament des del primer quart ha sigut aquest, els 2-3 gols d'avantatge per l'equip espanyol, fonamentats en gran part gràcies a l'actuació de Martina Tarré, la portera del Sant Andreu, que està fent un autèntic recital amb 12 aturades. 2-50, acaba de marcar l'equip espanyol. Espanya que posa la directa amb 11 catalanes de 13 jugadores cap a l'or final. Ara mateix 7-10 a 2-33 pel desenllaç.
Martina Tarré prova a acabar una mica empipada a la final, tot i l'or que li penjava del coll. Sabeu per què? Recuperem allò que explicàvem abans de la mentalitat.
A falta de 2-50 i alguna cosa, aconseguim parar una defensa i ja veig impossible, no?, que ens guanyin. A sobre, després crec que fiquem nosaltres un mes, o sigui que era impossible. I aquí és on em cauen els dos, o sigui que literalment és fruit de la relaxació i de la felicitat. No pot ser, estic feliç, òbviament estic feliç per la final que vaig fer, però em fa ràbia perquè si eren 7 havien de ser 7 i no 9.
La seva figura creixent i els èxits assolits li començaven a conferir una aura d'imbatibilitat. En l'aspecte mental, sovint té la batalla psicològica guanyada a les rivals.
Jo, de primera mà, ho sé. Aquest any no parava, cada setmana que jugàvem contra la Martina, jo què sé, en els entrenos, marcaven un gol i ja deien al comentari, ja, però és que això la Martina ho para. I jo, bueno, no, jo rabiada, hòstia, potser fet bé el teu llançament, també. Com que hi havia moments que no sentien segures, que després arribava el partit i li ficaven gols a la Martina, que ni elles mateixes s'ho creien. Clar que és boníssima la meva germana, però també has de tenir una mica més de confiança.
No tinc cap llançament que digui, és impossible que me'l fiquis, perquè és impossible, no tinc cap, però sí que quan començo un partit bé i paro bé i em noto segura, és molt difícil perquè jo em sento molt segura, la gent em veu que em sento segura, em vaig creixer, les pilotes sonen molt fortes quan les pares, les jugadores pues, van amb una mica més de por, aleshores aquí és on jo crec que tinc el punt fort.
I sobretot arran dels jocs s'ha parlat molt de la mirada de la Martina com a eina d'intimidació, mite o realitat?
quan ets llançadora i veus una portera que no canvia la seva cara, no saps ben bé què està passant, què està pensant, què li passa pel cap, si té un dia bo, un dia dolent. Jo crec que és més complicat de cara a una llançadora veure algú així.
Ella no és una portera agressiva en el sentit de mirades, en el sentit de condicionar psicològicament els rivals, no parla, no fa gestos, o sigui, no està rivalitzant constantment amb el rival. Ella està centrada en si mateixa i això la fa molt forta mentalment.
La seva actitud, la seva posada en escena, per dir d'alguna manera, de que sembla que no sigui nerviosa, que li importi poc el que està fent allà, saps? Que no canvia mai la cara, tant per bo com per dolent. Sempre té la mateixa cara i és com mai saps el que li està passant pel cap.
És su caràcter com estava, que quan hemos jugado el campeonato de Cataluña, un partido importante, que tiene siempre cuando ha dicho Martina, y tiene una mirada como a querer matar con sus ojos, una niña pequeña. Y solo quiero decir que Martina, muy bien. Y Martina me mira y digo, vale, muy bien. Esta cara, esta mirada, esto me acuerdo hasta que voy a morir.
Quan sortia als jocs, la gent es pensa que faig alguna cosa amb la mirada, realment no faig res amb la mirada, la Martina és molt sèria i és, o sigui, el que tinc és que literalment mai em veuràs somriure, però mai em veuràs trista, i en aquest sentit soc molt sèria i molt neutra, i jo crec que intimido en aquest sentit, però no busco res.
Després de París, a la nostra protagonista li ha arribat la seva gran temporada a nivell de clubs amb el Sant Andreu en un projecte cuinat a foc lent i madurat del tot. La temporada 2024-2025 queda coronada amb la consecució de la primera Champions de l'entitat en una final èpica contra el Sabadell.
Xiulet final! Sant Andreu campió, Sant Andreu campió! Ha caigut la primera Champions de les andreuenques, que la segona presència en Final Four aixequen el títol. Bogeria a l'aigua per les jugadores del Sant Andreu, que aixequen la primera Champions, el quart títol de l'any, Copa Catalunya, Supercopa Espanyola, Copa de la Reina i ara la Champions.
En l'esport d'elit, els detalls marquen la diferència i les germanes Tarré els han cuidat a la piscina i a casa amb gran dedicació. En una vivenda del barri de Gràcia de Barcelona, el vídeo treu fum.
M'ha tocat la sort que és portera com jo i aleshores veiem literalment els mateixos vídeos, compartim vídeos per ajudar-nos entre les dues i jo només vull el millor per ella i ella entén que vol el millor per mi. Aleshores estudiem juntes, preparem les jugadores juntes, treballem juntes, mirem juntes, parlem juntes. Quan hi ha coses que no funcionen, surts d'un entreno i dius, buah, a mi m'han ficat 7 pel curt, tal, o 10 pel curt, i vas a la Mariona i li dius, tal, mira, és tu què creus?
Abans de cada partit, per exemple, la Mariona ve a mi i em diu, Dani, un repàs. Llavors enumerem a cada jugadora rival quines són les seves tendències de llançament. Ho mirem molt, amb molts vídeos que tenim de cada jugadora, i entenc que per arribar a l'excel·lència aquesta és una part d'estudi que has de fer. I em consta que la selecció, per exemple, la Martina també té molta informació d'aquest tipus de les jugadores rivals.
És molt analítica, em consta que fa un treball amb psicòlegs mil·limetrat, que estudia els rivals, que li agrada mirar vídeos, que és molt de scouter, i alhora doncs del gen de la competitivitat, que sempre vol estar millorant.
Les mateixes conclusions tenim en tema llançadora. Quan hem de mirar els nostres vídeos, aquí ja tenim més discussions. De mirar una a l'altra o cadascuna una mateixa, ja tenim més discussions.
He crescut molt al costat de la meva germana com a portera, aleshores no parem igual, però ens assemblem en molts aspectes a la porteria i crec que és perquè hem crescut i ens hem mirat molt juntes, hem entrenat també juntes, i jo si m'he de comparar o m'assemblo a algú, m'assemblo la meva germana, òbviament, perquè és la meva germana, però perquè, no sé, tenim la mateixa manera d'estudiar, la mateixa manera d'aprendre.
Ara pareu bé l'orella. Tenint en compte tot el que hem explicat fins ara, és Martina Tarré la millor del món? Va, busquem respostes.
Todos lo que ha conseguido esto último, le decimos un año, hablo de club, hablo de selección, ya digo, sin ella puede ser que no consiga esto.
Per mi, a dia d'avui, jo crec que és de les millors porteres del món. Tothom ho ha vist i si no ho ha vist ho poden veure al nivell que està donant tant la selecció com el Sant Andreu. O sigui, és un nivell molt alt. Podria dir que hi ha poques, com per dir, no hi ha cap portera que estigui al seu nivell.
Per mi és una de les dues que més m'agrada. L'altra portera és l'Ashley Johnson de la selecció americana, que és unes altres característiques perquè és una bèstia física, però la Martina és l'altra millor portera del món senzillament perquè, a part de ser molt forta físicament, segueixo destacant la seva part mental.
Tot i ser tan jove, es pot considerar tranquil·lament la millor del món. També tots pensem en Leslie Johnson, no? la nord-americana, aquesta noia portera negra que habitualment no veiem porteres o jugadores negres en waterpolo, molt àgil com un pop, no? Una extensió molt de braços, una envergadura molt gran i sobretot molt ràpida a la porteria. Seria un nivell similar al de Leslie Johnson, potser, amb les seves diferències.
Sin dudas, ella es la mejor portera del mundo y si no ganando la de esta olimpiada lo que han ganando, yo digo lo mismo. Y tampoco digo esto porque tengo tanto cariño, porque es mi jugadora, no, es que sus cualidades.
A dia d'avui, per mi sí. Sí que és veritat que jo sempre he tingut com a portera de referent, a part de la Laura Ester, per tot sí. El seu camí. A mi Leslie Johnson és una portera que em sembla una bogeria. D'anteriorment, la portera que és Leslie Johnson, per mi, aquesta és la top 1 mundialment de tot arreu, eh? Sí. Però a dia d'avui, ara mateix, per mi és Mira Martina.
Ja ho hem sentit. Amb Laura Ester, tot just retirada, únicament un nom apareix discutint-li l'hegemonia a la Martina, la nord-americana Ashley Johnson, tal com ella mateixa admet.
Mai m'he emmirallat amb ningú, sí que he admirat molt a Leslie Johnson, és una portera que m'encanta, és una portera que cada cop que la veig, no sé, és una gozada, no?, veure-la, perdó, perquè és en castellà, però m'encanta, jo he disfrutat molt de veure partits dels Estats Units per només veure aquesta jugadora, no he volgut mai copiar-li l'estil de joc perquè té unes condicions físiques molt diferents a les meves.
Això actualment compta, perquè en el futur algú que coneix molt bé la germana Esterré s'atreveix a fer un pronòstic.
Que dentro de 2 años me preguntas esto, pues se lo voy a dudar porque un otro Terré va a estar allí. Así que dentro de 2 años vamos a ver cuál es el mejor Terré.
Si heu arribat fins aquí, heu conegut el vessant més waterpolístic i de la personalitat aquàtica de la Marina Terré, un extraterrestre sota els pals. Però ja fora de la piscina, com és ella?
Mi germana i jo passem bastants moments del dia juntes i tenim com un patró bastant establert d'esmorzar juntes, fer el cafè cada matí juntes. Tenim moltes coses que ja és com molt diari del dia a dia, que són per nosaltres normal. Per exemple, una setmana sencera que m'estic sense esmorzar amb ella, a ella se li creuen els cables ja i se li rompen els esquemes en tot moment. I agrada tenir-ho tot bastant quadriculat i que tot sigui com a ella li gusta.
Soc una persona curiosa, per dir-ho d'alguna manera, de que potser si estàs entrenant tranquil·lament i de cop i volta estem a la paret descansant i em fa alguna pregunta, és com i esta hora? A què vienes? Sí, sí. Sí, coses així que el dia a dia era com, vale, Martina, que al moment et deies, és com, vale, sí, és la Martina, és la seva essència, però no et deixava de sorprendre.
Ah, i per acabar, recordeu que ens quedava fer una mica de tafaneria i descobrir-ne algun secret. Us asseguro que val la pena. Soc en David Ubach i això ha estat Rècords, el podcast d'Històries de l'Esport de Catalunya Ràdio.
Em costa dormir, sí, sí, sí. O sigui, jo crec que és perquè acabo l'entreno molt tard, o sigui, a sobre el meu entreno requereix que li fotin bastant cap, vol dir que el meu cap acaba bastant donant voltes. Me'n vaig a dormir bastant tard. Sí que és veritat que m'intento calmar mirant vídeos o mirant partits del que sigui, perquè m'agraden molt els esports. Sí, me'n vaig a dormir, no sé, una i mitja, dues...
Soc la Sònia Oleart i si algun dia no pareu de donar voltes al llit com la Martina Terré, podeu tornar a escoltar aquest Rècords que us desvela alguna marcianada de tota una extraterrestre.
Soc seguidora dels Warriors, em fico alarmes a les 4 del matí per poder veure els partits dels Warriors i m'aixeco a veure els Warriors. Hi ha partits que igual tinc son perquè han jugat els Warriors, però és una realitat. Segueixo la NBA, soc seguidora dels Warriors, però també segueixo els Oklahoma City Thunder.
Sí que és veritat que se li en va una mica, eh? Jo intento, i de fet va haver un dia que sí que em vaig despertar perquè jo, mira, aquell dia no podia dormir, i em vaig despertar, el primer que vaig ser anar a veure si estava més germana desperta, i la tia estava desperta ja, mirant els Warriors, mare meva.
Tinc aquesta mentalitat de que tenim una edat, som joves, en aquest sentit el waterpolo tampoc ens dona la quantitat de diners que em dona el futbol, i aleshores tinc tot el dret del món també de disfrutar de les coses que m'agraden. La gent també ha d'acceptar que tinc les aficions que tinc i hem de conèixer molt el món, i crec que l'esport no t'ha de prohibir, no, de totes aquestes escoles.
Guió i redacció, David Ubach i Xavi Campos. Coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Sònia Oleart i David Ubach. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Oriol Fidalgo. responsables digitals, Jordina Tarré i Sergi Camps. Agraïments, Martina Tarré, Mariona Tarré, Laura Ester, Gabor Eguedi, Dani Ballart, Maria Guixà, Francesc Xavier, Tato García, Laura Baldoví, Sergi Andreu i Servei de Documentació de Catalunya Ràdio i TV3. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.